Els mòbils cada vegada són més sofisticats i ens arriben més preparats per fer fotos de gran qualitat i definició. Porten diverses càmeres, ni al davant ni al darrere, però la sabem fer servir bé? Ens traiem el màxim partit, n'aprofitem totes les possibilitats o podríem fer fotos molt millors? Sobretot de cara a Instagram, la xarxa més visual i més popular actualment. Avui al Pop-Up fem un taller pràctic de fotos amb el mòbil centrat a Instagram i ho fem amb un dels grans experts de casa nostra. Ja va ser el programa a la primera temporada quan els mòbils tenien només 3 càmeres, ara hi ha mòbils que en tenen 5, per tant, s'haurà hagut de posar molt les piles. Ens explicarà alguns trucs per fer bones fotos. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes a través dels canals habituals.
Contacta amb nosaltres per Twitter, Facebook o Instagram. Som Pop-Up Cat Ràdio o truca'ns al 93 201 7474.
Joan, hola, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Joan Vendrell és fotògraf i cofundador de Naturpixel. A Twitter els trobeu com @joanvendrell i @naturpixel. També és a Instagram i a Facebook. Té les webs naturpixel.com i joanvendrell.com i canal a YouTube amb 162.000 subscriptors. Tell me how you're looking
for love. Bé, Joan, de fet, fas molts tutorials també a través de YouTube sobre fer bones fotografies. És una necessitat, no?, que té la població actualment.
És una necessitat, sí, perquè és una forma d'expressió i la fotografia sempre ha sigut això, una forma d'expressar-ho. I ara què passa? Doncs que tothom porta una càmera a la butxaca. I, per tant, ja diuen això, que la millor càmera és la que porta sempre a sobre. I els smartphones, els mòbils, han aconseguit això, que tothom porti una càmera a la butxaca.
M'ha sorprès que només entrar estàs com molt posat al dia. Oh, han presentat nous mòbils, no? Per exemple, crec que el Huawei P30 es presentava ahir. O sigui, tu has de saber tots els mòbils que hi ha al mercat per saber com funcionen, no?
Almenys una miqueta les tendències, no? Si la tendència clara és que cada vegada tinguem més càmeres. Però per què serveixen aquestes càmeres? Les utilitzem? Sí, no? Ens ajuden a fer millors fotos, a explicar allò que volem explicar a través de les nostres imatges, o la tecnologia és només una part i hi ha una altra part que haurem d'esbrinar què és, no?
Clar, jo vull saber la teva veu experta. Al Mobile World Congress va arribar un mòbil amb 5 càmeres darrere. O sigui, la del selfie no la perfeccionen gaire, però en canvi darrere ens posen 5. Tu creus que calen 5 càmeres en un mòbil?
A veure, aquestes càmeres tenen diferents funcions. D'entrada, el que ens permeten és tenir diferents angles de visió. I això és el típic zoom que amb les càmeres tradicionals doncs tothom està acostumat a tenir, però amb els mòbils, fins ara, tot i que amb els dits sempre podíem allò de fer amb els ditets i ampliar la imatge, això no era un zoom òptic, era un zoom inventat. I llavors el que passa, si fas això, és que perds qualitat d'imatge. Però quan combines diverses càmeres, el que pots tenir és un zoom òptic real. I ara en els nous models estan arribant a entrebarrejar les càmeres i la capacitat de processament, la intel·ligència artificial i tot això, tenim mòbils amb un zoom que arriben a fins a 50 vegades d'ampliació.
És a dir, que tenir moltes càmeres un mòbil vol dir que pots tenir diversos graus de profunditat, no?
Podem tenir diferents angles de visió i això ens va bé per explicar, depenent què volem explicar, no?, i de quina manera volem fer-ho.
Clar, per exemple, hi havia un moment en què hi havia mòbils que no feien allò de que el fons quedés borrós i altres que sí. Llavors era una mica el punt que et diferenciava, però ara ja quasi tots ho fan, això, no?
Ara ho fan i per fer això necessitem dos càmeres, perquè bàsicament la funció és com la que tenim els humans amb dos ulls, no?, que tenim la capacitat de veure en 3D i de saber si una cosa està més endavant o més enrere. Els mòbils amb dos càmeres, o ara amb altres que ja són especials per poder mesurar aquesta profunditat, doncs poden diferenciar si a darrere d'aquest retrat que estem fent hi ha un fons. I llavors, a partir d'aquí, per processament, esborrar o deixar aquest fons una miqueta fora d'enfoc, no?
Em dóna la sensació que quan comprem un mòbil ens mirem molt tot això i després no ho acabem d'aprofitar.
Probablement, tot i que s'esforcen moltíssim perquè, per exemple, ens posen modo retrato, no? O modo retrat, que és molt fàcil.
O menjar, per exemple.
O menjar.
No? Hi ha la paraula menjar, que sembla que llavors les fotos et queden bé en menjar. No sé quina diferència hi ha amb això.
Doncs realment hi ha intel·ligència artificial a darrere. No sé si heu fet alguna vegada un experiment que les fotos que teniu al vostre mòbil, si poseu, per exemple, gos, i hi ha alguna foto que surt un gos, us la trobarà. Si poseu cotxe, us la trobarà. Però vosaltres no ha etiquetat aquestes fotos ni amb gos ni amb cotxe, sinó que les reconeix. I a partir d'aquí, això ens queda un camí molt, molt, molt interessant, no?
Instagram és una eina imprescindible per un fotògraf?
és el portfoli del fotògraf avui en dia. És a dir, abans tu podies fer una exposició o intentaves que et publica, que et publiquessin en algun lloc, avui en dia t'ho fas tu sol amb el teu Instagram.
I, clar, una carta de presentació brutal, no? En aquí l'altre dia, per exemple, hi havia... Va venir Clavero, no sé si el segueixes tu, sí. No fa unes fotos espectaculars, i ara sí. Totes les marques l'estan fitxant, no?, per fer grans spots, però cada un dels vostres fotògrafs li deixeu com una marca, no? Per Instagram heu de tenir com una coherència en les vostres fotos, no?
A veure, de fet, sí, una homogeneïtat, no?, que es reconegui una miqueta el teu treball o el teu estil. El que passa és que això sempre evoluciona i tampoc ens hem de quedar trabats d'una manera i que aquesta trabamenta no ens deixi evolucionar, sinó una mica de llibertat.
Clar, la pregunta del milió. Les fotos que vols publicar a Instagram les fas amb càmera i després les passes al mòbil o directament amb el mòbil?
Doncs jo professionalment les faig en càmera i després les passo al mòbil. Sí que és cert que avui l'única càmera que porto és la que tinc en el mòbil i, per tant, doncs és una càmera més que utilitzaré i que realment pues, em fa divertir.
Però gairebé hi ha hagut molta gent que li ha començat a agradar la fotografia a través d'Instagram i després han acabat comprant-se una càmera i els que fan realment bones fotos ho fan amb càmera i no ho fan amb mòbil, no? Però tu creus que el mòbil... Perquè clar, m'esclata el cap perquè ens estan venent càmera al mòbil, però després els que les feu maques les feu amb càmera, no les feu amb el mòbil. Quines limitacions té el mòbil, encara que tingui 5 càmeres?
Les limitacions és que un mòbil... No, és una eina, és un ordinador personal que amb ell ens podem comunicar, podem parlar per telèfon o encara, podem fer fotos, podem fer moltes coses. I en canvi una càmera especialitzada doncs està pensada per fer fotos. Simplement ja d'entrada l'agafes millor, no? A vegades els mòbils, allò, que són tan petits, cada vegada més
trist. Com diu l'Andreu Beà, diu és impossible, amb aquest gruix que té el mòbil, fer bones fotos. O sigui, mai les farà, no?
Sí, és difícil i llavors posar la tecnologia aquí dintre, amb aquest espai tan petit, doncs té molta complexitat.
Clar, hi ha en els smartphones, els telèfons intel·ligents, que ja estan molt evolucionats, hi ha la possibilitat de que tu facis, que diguis això, retrat o el que sigui, o també manual... agafar la part manual i els paràmetres canviar-los. Però això és complicat, no?
A veure, això implica que tu sàpigues què signifiquen i per què serveixen aquests
paràmetres. Clar, és que a mi em passa, per exemple, en el cas d'un Samsung, per dir alguna cosa, hi ha la possibilitat Pro i pots triar opcions de configuració de la càmera. Posa WB Autom, AF Standard, A1/8. F15. Això jo no ho entenc de
sí,
res.
Sí, de fet, a veure, en els smartphones hi ha una cosa que sí que es pot controlar i que és algo que tenim a totes les càmeres professionals que es diu temps d'exposició. I això és molt senzill. És un temps més ràpid congela el moviment. Per tant, si algú va en bici, sortirà aquella bici congelada. I un temps d'exposició una miqueta més lent captes el moviment. Per tant, si hi ha un salt d'aigua, veuràs a l'aigua amb aquest efecte, no?, que queda com difuminat. I això ho pots controlar tu també amb un mòbil.
I tu ets partidari a fer servir la part aquesta professional manual i de pots aconseguir millors fotos que no pas amb el que ja et ve de sèrie?
A veure, quan comencem a prendre fotografia, hi ha un punt d'estrès. És a dir, si tu estàs en aquest estrès...
Ja ho estic ara.
Clar, doncs imagina't que tu has d'aprendre què és això del temps d'exposició i tot això et genera un estrès i llavors te'n vas un cap de setmana i no ho passes bé perquè no ho disfrutes, doncs el primer que has d'aprendre és per què serveix això i practicar-ho. I llavors arribaràs a un moment que és com aprendre a conduir, que ja ho mecanitzes d'alguna manera i llavors gaudeixes molt més de la fotografia i millores la teva fotografia, evidentment.
Tu fas tallers específics de fotografia per a mòbil. A la teva web tens un curs de fotografia gratuït amb 3 fases, iniciar, avançat i perfeccionant. On els fas, si algú ara li interessa?
Doncs els fem aquí a Barcelona i són cursos pràctics, és a dir, que els fem pel carrer, perquè la millor forma d'aprendre fotografia, a part de tindre uns conceptes teòrics, és sortir i fer fotos. Això està claríssim, amb l'smartphone, amb la càmera, amb el que tu vulguis. I després també els fem online, per qualsevol persona que no es pugui desplaçar, doncs es pot fer tranquil·lament a través de vídeos.
Quines són les principals dificultats dels que s'inicien?
La principal dificultat potser és aquest estrès, no?, de jo vull millorar les meves fotos, però no sé com. I a vegades, quan busques informació, encara et compliques més. I la manera que tenim d'ensenyar és intentar simplificar al màxim les coses. És a dir, val més aprendre'n 2 i bé que no 25 i que no quedin clares.
I el curs de perfeccionament, aleshores ja és entrar, per exemple, en un programa de retoc de fotografia, dic, per dir alguna cosa?
Sí, llavors ja entrem en altres temes que van més enllà del tema tècnic, no? És a dir, la composició és important, no? Que quan fem un retrat, com fem que la persona es posi cap a on mirar, de mirar, la llum, el moment, totes aquestes coses.
Va, fem un parell de minuts de publicitat i espero que, no sé si serà un taller express, però sí, quatre trucs que ens poden servir perquè volem que el pop-up sigui un programa útil. Per tant, dos minuts i el Joan Vendrell ens diu quatre claus per fer, per començar a fer bones fotos per Instagram.
Tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Pop-up, el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Avui fent un taller pràctic per a fer bones fotos a Instagram amb en Joan Vendrell, el podeu seguir. És Naturpixel a les xarxes. Amb l'smartphone que tots portem a la butxaca podem capturar un instant de la nostra vida i compartir-ho a les xarxes. Ara tots som fotògrafs i realitzadors de vídeo. Aquesta és una cançó que es diu Shots, és a dir, trets, és a dir, és un disparar, això. D'Imagine Dragons és una cançó que la posem directament a la nostra llista d'Oldies de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Joan Vendrell, t'ha sortit molta competència, no?
Doncs sembla que sí, eh?
Però tots ho volem fer, però no ho aconseguim. És difícil. A veure si ens pots donar quatre trucs per intentar-les fer. No sé si és diferent si tens, per exemple, un Samsung, algun altre amb Android, o si tens un iPhone. És la clara batalla, no? Que hi ha gent que diu, no, és que l'iPhone fa molt bones fotos. I, en canvi, hi ha gent que diu, no, jo prefereixo l'Android, que es pot fer més a la teva manera. Sembla que l'iPhone és com molt més fàcil, no?
A veure, hi ha un tema que una cosa és el dispositiu i l'altra les aplicacions que tenim per aquell dispositiu. Ah. I és cert que com que els que fan les aplicacions sembla que guanyin més diners amb la plataforma Apple, sempre, normalment, amb aquestes coses creatives i audiovisuals, tenim abans coses en Apple que no passen a Android. No vol dir res més.
Tot i que és l'Android és el més popular i és el que hi ha més massa de gent, no? Però potser la cosa tècnica, no? Però, no sé, jo sempre he tingut, no sé si és una llegenda urbana, no? Que sembla que amb poca llum, en un primer moment, els iPhones donaven com més rendiment. Però ara jo crec que tothom ja s'ha posat les piles, no?
Ara s'han posat les piles i el tema de poca llum, que és algo que ens trobem en quasi qualsevol moment, en un interior, quan baixa una miqueta el sol, això s'ha millorat moltíssim, totes les marques en general.
Tu tens algun truc per fer una bona foto amb qualsevol smartphone amb poca llum a la nit?
Doncs mira, aquí hi ha un tema i això és sagrat. El flash és un gran enemic.
Enemic al flash?
És un enemic. Per què? Doncs perquè el flash, quan hi ha poca llum, la fotografia es pinta en llum, si no tenim llum, malament. Llavors, quan el dispositiu detecta que hi ha poca llum, diu, doncs, amb la llum que tinc jo, que és un flash, que és una llumeta que arriba a 1,5 metres o a 2 com a molt, i penses que il·luminaràs i no il·lumines res. Llavors, aquest flash normalment no ens ajuda gaire. Llavors, per defecte bé, en un automatisme que decideixi sí o si no, jo us aconsello que poseu flash no, i en algun moment, quan avanceu una miqueta més en fotografia, veureu que hi ha certs moments que potser sí, però en general millor que sigui que no.
Jo veig que hi ha gent que posa flash de dia.
Clar,
això per què?
Doncs perquè ho detecta automàticament i a lo millor ha detectat que hi ha una persona i es vol fer el que se'n diu un flash de relleno, que per treure ombres a la cara, i això doncs ho ha calculat tot ell, i a vegades pot sortir molt bé i a vegades pot sortir
molt malament. Pot sortir bé per això?
Podria sortir bé, sí, però per exemple el camp del Barça, que veus que hi ha milers de flashos i el jugador està a 100 metres de distància, no serveixen per res. Vale?
Clar, tu, la teva recomanació és que posem no flash.
No flash.
En general.
No flash.
Bé, el tema de la composició, clar, Instagram és qui ha imposat el tema vertical, no? Tu què en penses de fer fotos en vertical?
A veure, sí que és cert que tira moltíssim i que estem veient vídeos en vertical perquè la pròpia plataforma és així, no? Però tenim un ull al costat de l'altre, no una sobre de l'altre. I, per tant, la nostra visió és més panoràmica que no pas vertical, no? Llavors, jo crec que ara mateix mana moltíssim Instagram, però ja veurem més endavant. La manera natural de veure les imatges és en horitzontal, amb una proporció aproximada de 3x2. Vale.
I tu, per exemple, t'agraden? Hi ha vegades que tens fotos horitzontals, les poses al teu Instagram, i perquè surti tot, les poses igualment horitzontal i que hi ha aquella franja blanca dalt i a baix. Això dona bona imatge o mala imatge, fer això?
A veure, jo crec que tornant a allò que hem dit abans, no? Homogeneïtat. És a dir, si totes les teves fotos són quadrades, ja tens un estil, doncs, quadrat. Si les teves fotos són totes horitzontals, fantàstic. Però si en tens 1.000 variacions, doncs potser qui ho miri veurà algú que no és homogeni. No vol dir ni que sigui bon ni dolent. Simplement són percepcions, no?
És important que no pensar en cada foto sola, sinó en tota la... com queden a nivell quadrat a tot l'Instagram, no? Hi ha gent que, per exemple, posa un marc blanc a totes les fotos. Això està com molt de moda, també, no?
És evident que cadascú tenim uns filtres preferits a Instagram. Llavors, què passa? Que a vegades no sortim mai d'aquells filtres. Llavors, doncs, no està malament també anar provant coses, no?
Al fons és una marca d'aigua, no? Un filtre. Si sempre fa servir un filtre, la gent ja identifica la teva foto d'aquella manera,
sí,
o què?
I tu t'acostumes també a veure-la d'aquella manera, no?
Ara potser una mica la tendència és no posar filtres, no? Per això, tu què en penses?
A veure, jo crec que editar una foto és imprescindible. Professionalment, totes les fotos s'editen, totes,
sí?
Perquè el sistema de càmeres està pensat perquè es tiri en un format professional que implica que tu aquella foto l'has de passar per l'ordinador i retocar. Un filtre no és més que un retoc automàtic, que t'ho posa tan fàcil que només has d'apretar un botonet. Però és cert que necessitem una miqueta d'ajuda per posar-li aquell toc personal, perquè les imatges siguin potser una miqueta més saturades, per recuperar les llums, perquè la sombra surti de tall, i això ho podem fer amb l'Instagram.
Però el mateix Instagram, els filtres que et proposa, de vegades acaben cremant la fotografia, no?
Sí, a vegades són exagerats i com que, bueno, depèn què fa cada filtre, podem tindre coses que tècnicament no serien perfectes, no? Tenim llums cremades, els negres són molt negres, però a lo millor estèticament ens agraden. Llavors, endavant.
Tu tens algun filtre preferit?
Jo vaig canviant, la veritat, intento canviar, però sí que és cert que no m'agraden filtres gaire agressius, perquè llavors trenques la naturalitat de la imatge, no?
De vegades t'hi mates fent una molt bona foto i vas triant el filtre i dius, no, és que la que queda bé és la primera.
Sí, és cert, i després hi ha una cosa que nosaltres mateixos com a autors a les nostres fotografies som els que les veiem millor. Quan tu les passes a algú altre no té tanta informació com la que tu tenies, perquè tu no has estat allà. Llavors...
Va, escolta, jo vull un truc per fer les meves fotos especials, però que siguin una aplicació, no cal els filtres que tothom té, no. Jo vull una cosa especial. Tu què ens recomanes?
Doncs mira, hi ha algunes aplicacions que estan molt bé perquè ens permeten, primer, controlar la càmera i entrar en aquests modos professionals, i una de les que us puc recomanar es diu Lightroom Mobile.
Com s'escriu això?
Lightroom.
Light de llum?
De llum,
aplicació. Lightroom?
Sí. Mobile.
Vale.
És una aplicació gratuïta que és la mateixa per Android i per Apple, i que ens permet fer dues coses. Una és retocar les nostres imatges, i l'altra també és una càmera amb més prestacions que la que en general porten els smartphones.
Mira, i tenim preguntes. Mira, la Mariví, la nostra supertècnica, diu, com es fotografia la Lluna?
La Lluna, hi ha un tema molt, molt, molt important.
Amb un Android, diu.
Bueno, això és igual, perquè la tècnica és igual,
és igual,
utilitzis la càmera
sí.
Que utilitzis. Llavors, hi ha un tema que, evidentment, hi ha un moviment. La Terra es mou, la Lluna també es mou, i llavors aquest moviment, tornem amb això que hem dit de la velocitat. Si la velocitat no és suficient, la Lluna la veiem com una bola de llum, però no la veiem definició,
clar.
Perquè surt moguda.
Sí.
Llavors, necessitem una velocitat mínim de 1/125.
I això, en allò que et dic que es pot posar manual al mòbil, això ho permet?
Sí, sí.
1/125. Això ho provaré.
Vale.
I llavors això voldrà dir que quedarà rodoneta definida?
Quedarà definida. Si la velocitat és més lenta, captarem el moviment i llavors sortirà borrosa.
Com ho saps que és la velocitat en el mòbil?
Doncs en el mòbil, si utilitzes, per exemple, aquesta aplicació de Lightroom Mobile, si entres en un apartat que et posa Pro, de professional, allà veuràs que posa segons. I dintre dels segons veuràs que et surt una escala amb aquests valors. L'1/125 et sortirà.
Home, això ho provarem. I també a través del Twitter hi ha altres preguntes, Sílvia Creus.
Sí, l'Enric Xicó, i dic, com es fa canviar el temps d'exposició amb un iPhone? Cal una aplicació?
Sí, cal una aplicació, perquè ja hem dit que iPhone facilita les coses, però a vegades ens deixa poca possibilitat de decidir. Llavors, també recomano el Lightroom Mobile aquest, i es pot modificar en aquest apartat el temps d'exposició. Llavors, un número gran, 1 partit per 1000, congelem el moviment. 1 partit per 60, per 30, per 15, captem el moviment. I això és sortir al carrer, provar, i és immediat que veiem els efectes.
I una aplicació sí que xonda per fer coses així molt creatives, què?
Doncs, a veure, hi han diferents tècniques que han aparegut amb els mòbils. Per exemple, l'stop motion. Això és la capacitat que tenim d'animar un objecte que no està animat habitualment. Per exemple, si deixem un llapis a sobre una taula i anem fent fotos, el movem, tornem a fer una foto, el tornem a moure, tornem a fer una foto, i aquestes fotos les enganxem totes juntes, tindrem un vídeo, finalment, d'un boli que dona voltes sol.
I semblem super mega professionals i creatius. I
queda molt bé. I això... hi ha empreses que també ho estan començant a implementar, perquè tothom ha de comunicar a través d'internet. Llavors aquestes tècniques potser ajuden a comunicar millor.
Clar, que són unes tècniques que et donen un punt artesanal.
Et donen un punt artesanal, però fàcil, perquè com que aquestes aplicacions t'ho faciliten tant, que és molt fàcil.
Bé, i alguna altra cosa així per tancar? És que ara t'estaria preguntant mil coses, perquè ara m'estan venint moltes altres preguntes, però alguna cosa que t'agradaria dir abans de marxar? Has de tornar, t'ho dic ara, Joan.
Jo us dic una frase que crec que defineix molt bé la fotografia i crec que és molt interessant que entre tots la pensem, no? Us la llegeixo, és molt curta.
Va.
Diu, no fas fotografia només amb la càmera, la fas amb totes les imatges que has vist, amb els llibres que has llegit, amb la música que has escoltat i amb tota la gent que has estimat. I és del Ansel Adams, fotògraf americà de paisatges.
I això no hi ha cap taller que t'ho ensenyi.
Això no, això és pràctica.
Això és la vida, no? Això ja ho has de portar de sèrie. Moltíssimes gràcies, Joan Vendrell, Naturpixel, tots aquests consells que ens has donat. I això de la lluna, i Mariví també diu que ho aplicarà, Ens baixarem aquesta aplicació. Moltíssimes gràcies. Anem a la consulta de dos quarts. Mira, avui estem preguntant, Joan, des de primera hora, els dimecres, la consulta de dos quarts és la consulta de MonumentCat, aquest hashtag que ja podeu monitoritzar a la xarxa. I avui estem preguntant, a qui li faries un monument? És una mica amb segones, això,
Jo, a les meves filles, esclar.
Ah, que maques.
Fàcil.
Tens dos filles?
Dos filles.
Molt bé, doncs li faria un monument aquí, com es diuen?
A la Ona, que té ara farà 8 anys, i a la Berta, que en farà 11.
Ja fan fotos o què?
Ja fan fotos amb el mòbil i no em deixen de preguntar coses.
Ah, molt bé, deuen se'n sabran tant, com tenen la nostra edat. Molt bé, doncs gràcies, Joan. A qui li faries un monument? 93-201-7474, abans de respondre aquesta irònica pregunta, que la fem per escollir el monument preferit dels catalans. Atenció, perquè d'aquí a 2 minuts us direm quins són els 4 monuments candidats semifinalistes escollits pels votants.
Pop-up amb Mariola Dinarès. A Catalunya Ràdio estem a punt.